divendres més parlant de literatura i de llibres amb la Marina Llompart i li donem la benvinguda aquest divendres. Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Benvinguda, gràcies, com sempre, per ser per aquí. Avui ens has seleccionat tres títols. No sé, explica'm, tenen alguna relació entre ells o a què deu aquesta selecció?
Sí, som tres llibres. Jo ara, per circumstàncies de feina, no puc llegir tant com m'agradaria per plaer, coses que no estiguin enfocades a la feina, però són dos llibres que he hagut de treballar per uns tallers que faig de literatura i un tercer, que ja veurem que és una mica diferent als altres dos, sí que me'l varen fer arribar i ha estat un llibre que he trobat molt interessant per xerrar avui aquí a la ràdio, i això aparentment no tenen cap fil conductor, però crec que li podran trobar una mica de semblança, perquè tots tres estan molt arredats en un moment històric i social en el que han viscut els seus autors.
Mm-hmm. En tot cas, són llibres, dirien, que t'han agradat, no? Simplement sí. Per això ja ho paga tenir-los aquí a Guàrdia Baixa. I doncs, si vols, anem a escoltar el primer dels llibres, o la petita introducció que fem sempre, el primer dels llibres que ens has triat. Negat per qualsevol altra activitat intel·lectual, Mirko Centovic va revelar-se des de nen com un geni dels escacs i ara n'és el campió del món. Però en un viatge de Nova York a Buenos Aires li sorgeix un contrincant enigmàtic, el senyor B, un noble vienès que fuig dels nazis. Un dels passatgers del vapor prova d'acostar-se a tots dos personatges i així, junt amb ell, el lector descobreix les històries i assisteix a la seva confrontació. Novel·la d'escacs, de Stefan Zweig. Marina, crec que no és el primer títol de Zweig que triam i amb encert, perquè certament és un autor amb llibres molt, molt recomanables. És així? Jo crec que sí, que ja l'havien tingut per aquí, o no?
Sí, ja n'havíem xerrat, i a més el que tu dius, que crec que és un autor que, bueno, en primer lloc per temes subjectius això m'agrada molt, però a més crec que és un autor que té la prosa d'agradar a molta gent, a un públic molt, molt ampli, tot i ser de qualitat molt bona, perquè tots sabem, per exemple, que un dels èxits del bestseller és que es basa en un tipus de literatura que pot atraure un públic molt divers. I després hi ha aquests llibres que, tot i ser ja d'una certa qualitat, que diríem que no estan dintre la línia això de purament comercial, aconsegueixen ser bestsellers de qualitat. Sí. I l'Stefan Zweig crec que és un exemple d'això. És un autor que agrada molt, a més les seves novel·les. Això se basa molt en un context històric que ell va viure, que va ser Primera Guerra Mundial i Segona Guerra Mundial, però a més que són les novel·letes més curtes, la manera d'escriure Zweig t'enganxa moltíssim, i no perquè tinguin peripècies molt seguides, una trama trepidant, sinó perquè la seva pròpia forma se fa molt agradable de llegir.
Mm-hmm. Llibres lligats en el seu context històric, i aquí sí. També ho veiem una persona que fuig dels nazis, per exemple.
Sí. Exacte, sempre ell aconsegueix treure, fins i tot quan te penses que la història no va sobre això, perquè qui llegeix qui novel·la d'escacs, bueno, és una novel·la molt curteta, té unes 100 pàgines només, comença pensant que Zweig se surt dels seus temes, que per exemple un dels seus llibres més reconeguts, que és El món d'ahir, que són les seves pròpies memòries de com ell va viure aquest auge dels nacionalismes que va endur a la Primera Guerra Mundial i com després tota la població que havia viscut aquesta Primera Guerra Mundial, que va ser la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra com més tecnificada, més de propaganda, van haver de veure com tan pocs anys després se'n preparava una altra. I penses que aquesta novel·la serà una mica diferent, perquè t'introdueix aquest tema, aquest guanyador d'escacs, aquesta partida que descobreixen aquest contrincant, però en el final La història acaba girant al voltant d'aquesta persecució dels nazis quan ja van entrar dins tot el que era Àustria.
Mm-hmm. Per tant, això és una constant també a la seva literatura. Sí. Mm-hmm. El context històric en què et subscriuen les seves novel·les. Una novel·la breu també és un autor de novel·les breus. No sé si totes, però jo les que he llegit també coincideixen amb aquest factor. És un autor de narrativa breu?
Totalment. N'hi ha qualcunes. Clarissa és una mica més gruixada. La impaciència del corazón, que ara s'està tornant a revaloritzar molt perquè es van trobar un paper que Kubrick volia fer una pel·lícula sobre aquest llibre i l'ha tornat a revaloritzar, però també era una mica més gruixada. Però en general, sí que la part d'assaig i la part de biografia sí que són llibres més gruixats, però tot el que són novel·les, per exemple, aquí van xerrar, diria, de Mendeleev de los Libros, també és una novel·leta que se llegeix en una estona. Mm. I això sí, aquesta és igual. I bueno, he tret aquí novel·la d'escacs, perquè m'he basat una mica més en aquests tallers, en aquesta novel·la, però qualsevol d'aquesta sèrie de novel·letes curtes com Cartes d'una desconeguda, 24 hores de la vida d'una dona, són llibres molt recomanables, i això aquest té aquesta peripècia d'aquest viatge en vaixell que han de matar el temps d'alguna manera, i sabent que hi ha aquest campió d'escacs, totes les tones, dos protagonistes, intenten cridar la seva atenció. Fins i tot un s'arruïna de pagar-li partides i cansats de perdre, un moment apareix aquest personatge que de tan enigmàtic que simplement saben que el senyor ve i ja està. I ell li diu no facis aquesta joiada perquè si tu mous aquesta peça ell te farà això, ell te farà això i amb 10 joiades hauràs perdut. I tothom se queda callat i finalment aquest personatge... quan dirigint la partida aconsegueixen quedar en taules amb el campió del món, diuen tu t'has d'enfrontar a ell, i precisament aquell campió del món cansat de jugar amb aficionats diu vull jugar una partida amb tu, i ell diu jo és que no he jugat des de l'institut. I clar, ningú s'ho creu que una persona que jugui tan bé no hagi jugat des de l'institut, i és quan comença tota aquesta narració de la seva vida, que ell era un aristòcrata que tenien una administradora i administraven tant temes de monestirs, temes de la noblesa, i els nazis l'intercepten i no el tanquen aquest cap de concentració, sinó fan l'estratègia que feien en tota aquella gent que podia oferir una cosa més valuosa que la seva força bruta de treball, que és el que ell sabia.
I tant.
I a partir d'aquí ja ens ensenya quina connexió té amb els escacs, que ja no contaré més. Perquè,
sí, fins aquí podem dir. Exacte. Fins aquí podem dir, és cert. I d'una interessant proposta. Si vols, anem a parlar d'un altre llibre.
Perfecte.
L'èxit familiar de Natalia Ginzburg és el retrat dels Levi, família jueva i antifeixista que va viure a Torí del 1930 fins al 1950. La Natalia, una de les filles del professor Levi, va escriure un llibre fascinant, una narració autobiogràfica que reflecteix la història de la Itàlia antifeixista, on les anècdotes quotidianes s'esbarregen en reflexions profundes sobre la llibertat i la consciència de si mateixa. Amb aquest llibre, el talent de Natalia Ginzburg arriba a la seva expressió més lliure. I un altre llibre d'una gran escritora, Natalia Ginzburg, que també es mou dins aquesta període entre guerres, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, dins aquest context. Exacte. Què ens pots explicar? Per tu, quins són els punts forts d'aquesta novel·la?
Bueno, aquesta novel·la és un exercici molt, molt interessant. Jo ja havia llegit alguna cosa d'ella, com per exemple Les petites virtuts, que per algú que no hagi llegit res de Natalia Ginzburg li recomanaria més que comencés per aquí, o per un relat com La ciutat i la casa, més que per lèxic familiar. Mm. Però és una novel·la molt interessant, perquè quan a ella l'entrevistaven per xerrar d'aquesta novel·la, que li deien si havia intentat fer una autobiografia, ella deia en un moment, jo no he vengut aquí, o sigui, aquest llibre no ha estat un exercici de xerrar de jo, sinó xerrar de la meva família. Mm. I és talment així, perquè ella el que va fent es va construint un retrat de la seva família, però més que res perquè és la que coneix ella millor, però el tema d'explorar els lligants familiars és un constant dins la seva obra, perquè precisament li dona les tensions o el conglomerat de protagonistes que ella necessita per explicar les seves històries, perquè una família és un element, ella diu, és com s'organitza com els òrgans patògens, perquè al final és una agrupació de gent que no té res en comú més que uns lligants biològics,
yeah.
I allà s'estableixen tensions, però tampoc no pots rompre del tot perquè és la teva família, i ella sobretot aquí, i sabeu amb aquest títol, Lèxic familiar, ella, diguem que la seva tesi en aquesta novel·la és que les famílies estan configurades per relats, per coses que s'han anat explicant, per frases, això que te deies amb els teus germans quan eren petits, i que se van repetint a través dels anys. I de fet hi ha una imatge molt, molt poètica d'aquest llibre, que pot ser la que ha transcendit més, que és un moment en què ella diu, els relats són tan forts que si jo me trobés dins una cova a les fosques i hi hagués 1.000 persones, jo podria reconèixer els membres de la meva família pels relats que expliquen.
Ja.
I és una mica això, i és, en realitat la novel·la és això, un explicar, com tu has dit, aquest context que la va marcar moltíssim, per això deia, tenen aquest lligant les tres novel·les, estan molt centrats en un moment històric que els ha tocat viure. A més, ella, d'una manera molt més directa que es vaig, perquè ella va ser molt militant, militant antifeixista, de fet, el seu home, Leoni Ginzburg, va morir a causa de les tortures que li van perpetrar a la Gestapo a la presó, o sigui, eren activistes. Però això, ella, la seva constant a la seva obra serà aquest lligant familiars, l'antifeixisme que havien vulnerat tota l'estona, i la mirada que ella posa a lèxic familiar. Ella, jo sempre poso el mateix exemple, ella actua sempre com si fos un copilot, yeah. Perquè tu quan t'estàs manant, sí que és veritat que tens el control total del vehicle, però te perds moltes coses, però que mi paquet està concentrat en allò, en canvi ella...
No és el paisatge.
Sempre, sí, ella sempre se posa en aquest paper de copilot, de no venc aquí a xerrar de jo, perquè així puc observar perfectament tot el que fa l'altra gent.
Qui és Ginzburg? Qui és Natalia Ginzburg?
Sí, Natalia Ginzburg va ser un personatge molt important a Itàlia. És una pena que no se la conegui suficient ni allà ni aquí. Però això, ella era filla d'un professor universitari, per tant va viure a diverses ciutats d'Itàlia. Després començarà a militar amb l'antifeixisme i serà on coneixerà Leoni Ginzburg. Estarà també al comitè d'Einaudi, de l'editorial italiana, serà fins i tot editora d'Einaudi una vegada ja el seu home hagi mort, però això li tocarà viure un context molt difícil, sobretot per això, per la gent militant, va haver d'estar separada dels seus fills també, perquè se'ls va endur a la Toscana per posar-los més a resguard. No va tenir una vida fàcil, però va ser diputada també per el Partit Comunista a Itàlia, però això ens ha deixat una obra que és monumental.
Obra monumental. Quins són el títol que més recomanes?
Sí, té tant la seva part de narrativa, que això, ja ho he dit, l'èxit familiar ja potser no començaria per aquest, però teniu Les petites virtuts, que són una sèrie d'articles que van sortir revistes i els van compilar. Però què és això? Són una camí entre l'article, l'autobiografia, perquè va reflexionant sobre moltes coses de la seva vida. Se poden llegir molt com si fossin relats. Teniu La ciutat i la casa, Ara, recentment, tot el teatre ha estat traduït en una edició bilingüe que està genial per Prometeu Edicions. Ja està quasi tot publicat, tant en castellà, per la majoria per Acantilado i per Lumen, i en català entre Àtic dels Llibres, Club Editor i ara Prometeu, i La Geminada està quasi tot publicat ja.
Era una autora que és molt accessible,
sí,
i que reivindicam, perquè tu ens explicaves, sí, que no és prou reconeguda ni en el seu propi, ni en el seu propi país. Així que la recomanem, Natàlia Ginzburg. Si vols, passam un altre títol, ja al tercer i darrer d'aquesta hora baixa.
Als nostres cossos no hi viuen amos, no hi ha un nosaltres o vosaltres. Als nostres cossos,
la vida està connectada.
No hi viuen amos, ni hi ha només els uns o els altres. Les discrepàncies ens fan...
Estam tots connectats.
La veu no troba les paraules.
Depenem els uns dels altres. Un meravellós conte il·lustrat de Yugi Wationgo.
Serà possible, impossible.
És la revolució vertical o perquè els humans caminen drets.
I t'acompanyo, veuràs que el cos és invencible. Dins la unitat hi ha bellesa. Dins la unitat hi ha poder.
El conte ens recorda que tots som un i que tenim el poder de transformar el futur que ens espera.
I van amb el mateix patent. Dins la unitat hi ha bellesa. Batec, batec, dins la unitat hi ha poder. Batec, batec, si el cap i el cor es complementen. Batec, batec, i van amb el mateix patent. Batec.
I molt bé, verdaderament m'ha entusiasmat, jo no el coneixia, en aquest. Què ens pots explicar?
Sí, a més estic molt contenta de dir aquest, perquè precisament jo és el primer que llegeix de Tiongo, tot i que me l'havien recomanat moltíssim, o sigui que realment per la gent que no l'ha llegit, crec que és una bona manera de començar com jo, però Tiongo és un, bueno, tant escriptor com activista, una altra vegada acadèmic, perquè és professor de la universitat, Kikiu, o sigui d'un poble tribal de Kènia, i el mateix molt centrat en un moment històric que li ha tocat viure, ell encara està viu, però les seves obres són totes de molta denúncia social, molta crida en el pacifisme, a l'anticolonialisme, a l'antineoesclavisme que se viu a Kènia. De fet, això li durà... estarà un any a la presó sense càrrecs només per la seva obra. Amnistia Internacional va aconseguir que l'alliberessin, però va començar una tanda de persecucions, de no deixar-lo publicar res. De fet, ell, quan era a Londres amb la seva dona en una visita... se va donar que tornar a Kènia hi havia un complot per assassinar-lo i va haver d'estar exiliat allà a Londres, després se n'aniria als Estats Units, però té tant una vessant de llibres d'assaig que tenim Descolonitzant la ment i Movent el centre, la lluita per la llibertat cultural, i després ha tret unes quantes novel·les. I ara, Verd i Ràdio Verde, que són el que l'editen aquí, han tret aquest petit llibret que jo m'ha pareix preciós, perquè és aquest petit conte o faula, si se vol dir, perquè té aquest estil que tenen com totes les faules primigènies, d'una manera d'explicar molt poèticament o de donar una explicació a un fet biològic, com va ser que els humans passessin d'anar a quatre potes a començar a caminar dempeus. I, a més, és molt curtet, està també en l'idioma original, I en aquest acompanyament entre català i suahili tens tot el llibre completament il·lustrat, que a més crec que les il·lustracions segueixen molt aquesta estètica de relat primigeni, relat africà. Crec que han tingut... Que ha estat una edició molt encertada, és una edició molt per regalar, però també per això, per tu entrar dins un món de Tiongo d'una manera més fàcil, diríem.
De qui són les il·lustracions?
Sí, les il·lustracions són d'Agustín Komoto, que no havia sentit xerrar mai d'aquest il·lustrador, la veritat, però això crec que ha fet una molt bona feina d'entendre l'estètica de Tiongo i posar-la en imatges.
Per tant, encaixen a la perfecció amb aquesta faula.
Sí.
Si és una faula, quin és el missatge que hi ha al darrere d'aquesta història que conta com varen passar d'anar de quatre potes a caminar?
Sí, tot comença com amb la premissa de que comença una competició entre tots els membres del cos de veure quin és el més important. Si la boca, si el cap, si la part dels dits, si la part de les cames. I després d'aquesta competició en què tots intenten mostrar lo necessaris que són pel cos, comença una deliberació que dura 5 dies i el protagonista no sap dir quin membre del cos ha resultat guanyador perquè tots eren necessaris. I comencen a repartir-se les tasques de val, no caminarem amb tots els membres, sinó que les cames ens duran del punt A al punt B, i quan arribem a aquest punt B seran els braços els que s'encarregaran de manipular les coses, els dits ens donaran la minuciositat de poder agafar el menjar i dur-lo a la boca, i la boca s'encarregarà de... Això és una faula una mica de tot de lo necessari que són tots els membres del cos, però més enllà d'això transcendeix en aquest missatge de tots som necessaris i tots estem connectats.
Un missatge preciós també, i molt interessant també la història de Tiongo. Ara és al seu país o està a l'exili en aquests moments?
Ell ara fa feina a una universitat nord-americana.
Sí, als Estats Units, ja.
Però bueno, vull pensar que ja no és per tema d'exili. Primer va estar fent classes a una universitat de Kènia, però després ja es va quedar als Estats Units.
Per tant, té obra d'assaig, tracta precisament sobre els conflictes del seu país i la descolonització. Podríem dir que això són els temes principals que tracta?
Sí, és un pensament sobre la colonització, sobre el règim de poder que s'imposen en certs països davant d'altres i la qüestió cultural, molt important.
Molt bé, i un autor més que coneixem avui, Tiongo, ens apuntam. Gràcies, Marina, i ens retrobarem d'aquí 15 dies, i en aquesta ocasió d'aquí 15 dies, amb obres, amb llibres per nins i per joves.
Exacte.
Gràcies, una abraçada forta.
Gràcies.